Doncs estem amb l'Ibai Arvide i en Carles Solà. Bona tarda a tots dos.
Hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primerament, actualment, després de la vostra trajectòria en aquest sector de les migracions, dels refugiats, no?, i de tota aquesta diversitat cultural, quina radiografia faríeu de la situació actual, no?, en aquesta matèria? Com veieu, sobretot, el panorama ara actualment?
Jo no sóc molt optimista en aquest sentit. Jo crec que no només no ha millorat en els últims anys, sinó que s'han normalitzat determinades postures que abans eren percebudes com extremistes. Ara es pot dir i es poden practicar polítiques que abans només les extremes dretes s'atrevien a defensar explícitament, i això es trasllada al reforçament de les fronteres, la ultramilitarització de les fronteres exteriors, la generalització de pràctiques il·legals com la negació del dret d'asil, les devolucions en calents, i altres pràctiques que, si més no són directament il·legals, perquè estan recollides, per exemple, en el Pacte Europeu per les Migracions o en les diferents legislacions nacionals, sí que afecten d'una manera molt, molt negativa els drets humans i el dret d'asil a la mobilitat humana, que és un fenomen no només que no és recent, sinó que ha estat universal i que jo crec que no s'hauria de criminalitzar.
En el teu cas, Carles, que has fet doncs reportatges, no?, i has viscut testimonis doncs en profunditat, quina ha estat l'experiència, el fet, la història que més t'ha impactat en aquesta matèria de vulneració de drets?
Clar, fa molts anys que veiem arribar persones, i jo no demano si venen doncs per una migració econòmica o són refugiats d'alguna guerra, d'una persecució política, religiosa o per la seva orientació sexual. Per mi totes les persones haurien de tenir el dret d'anar d'un país a un altre i haurien de trobar les fronteres obertes i haurien de tenir la possibilitat, diguem-ne, de tenir vies segures i legals per poder-ho fer. I això va començar, diguem-ne, d'una manera especialment cruenta a final del segle XX i començament del XXI, amb les grans crisis que van impactar sobre els països més vulnerables, i ha continuat amb guerres com la de Síria, l'Afganistan, però també ara l'Orient Mitjà, que és una guerra eterna pràcticament, provocant l'èxode massiu de persones cap a on poden escapar, cap a on poden fugir per salvar les seves vides. Això, quan nosaltres ho hem anat a cobrir, perquè ho hem fet en molts reportatges des dels diferents programes que jo he participat, doncs ens hem trobat amb històries humanes, que és el que moltes vegades no recullen els mitjans de comunicació de la manera que seria més oportú, perquè parlen d'estadístiques, no? Però a sota de les estadístiques de les persones migrades del refugi hi ha persones, hi ha històries humanes que moltes vegades, excepte el que en diríem un periodisme més compromès, doncs no veiem reflectits en els mitjans.
I en aquest sentit, creieu que els governs d'Occident sobretot són hipòcrites o defugen una mica la mirada en aquesta situació?
Jo crec que ho han estat històricament, i crec que ara el canvi és que de l'hipocresia estan virant a l'obscenitat. Ja no n'hi ha ni tan sols aquesta hipocresia de defensar nominalment els drets universals com passava abans, que és el que estava a l'arrel d'aquesta hipocresia, sinó que ara directament s'atreveixen en el cas del lloc on visc jo, per exemple, a Grècia es va arribar a suspendre el dret d'asil. És a dir, és la primera vegada després de la Segona Guerra Mundial que el conveni, que el Tractat de Ginebra, creat precisament per garantir que no es revertirien els horrors que es van produir durant la Segona Guerra Mundial, va quedar suspès oficialment. És la primera vegada en un país europeu, no? I la resta de governs no només no va fer res, sinó que van fer costat al govern grec quan va suspendre el dret d'asil, sense cap mena de matís. Es va suspendre del tot. Crec que aquest tipus de mesures, com deia abans, que abans s'haurien percebut com absolutament extremes i extremistes, ara s'han normalitzat i estem passant d'aquesta hipocresia que caracteritzava els governs abans a l'acceptació total de la vulneració de drets.
A què creieu que es deu això, aquesta tendència?
Jo crec que hi ha un replegament ideològic que fa que els discursos més extremistes, com deia l'Ibai, que abans eren el reducte de l'extrema dreta, ara són compartits per altres partits o per altres maneres de pensar o defensar, diguem-ne, el discurs polític, que ja no són només d'extrema dreta. I això ha fet que d'alguna manera els governs vagin al darrere d'aquestes polítiques, sent més restrictius, aquí no hi cap tothom, no hi pot haver una immigració desregulada, hem d'intentar posar fre a la immigració i al refugi, perquè si no, no podem, diguem-ne, acollir tothom, però en realitat el que estan, diguem-ne, és mirant cap a un altre costat davant dels conflictes que moltes vegades han generat aquests propis estats. Per tant, jo crec que és una política que el discurs de l'extrema dreta ha fet que s'encomani en els governs i en els estats europeus, sobretot, però no només, als Estats Units també ho veiem en relació a l'Amèrica Llatina i ho veiem a Àsia també, el que està fent Austràlia en relació, doncs, als països d'on ve la seva immigració. És a dir, hi ha un tancament d'aquells països que viuen bé, ja ho va dir fins i tot el ministre d'Exteriors de la Unió Europea, que havíem de conservar el nostre jardí tancat perquè no ens el vinguessin a espatllar. No? Clar, davant d'algú que té la potestat, diguem-ne, de la política exterior europea dient una cosa com aquesta, t'adones que hem arribat a un punt potser de no retorn en allò que pensàvem que teníem guanyat, que era el dret d'asil i el dret de les persones a viure dignament en el lloc que puguin, no?
I fins i tot França, no? També, que ara últimament hem vist com està, doncs, virant cap a l'extrema dreta. Creieu, com deia el Carles, que estem en un punt de no retorn o encara hi ha alguna esperança de revertir la situació? Què caldria fer?
Jo crec que quan pitjor estigui la situació, més obligació moral que tenim de no caure en el derrotisme i en el nihilisme. Jo crec que sempre, fins i tot en els moments històrics més foscos de la humanitat, sempre hi ha hagut capacitat a través de l'autoorganització, de l'organització de les persones que queden al marge, de la gent de baix, diguem-ne, pues, sempre històricament és com s'han aconseguit els canvis i crec que no ens podem permetre el luxe ara mateix. La situació ha estat prou fotuda com no permetre'ns el luxe de caure en la resignació.
Això ara mateix, però aquesta combinació d'un discurs, no?, uns governs cada vegada, doncs, més tendits a la dreta, combinat amb un auge dels fluxos migratoris, per exemple, o de persones que són perseguides i per tant s'han de refugiar o han de buscar asil, cap on pot desembocar, no?, aquesta paradoxa, no?, aquesta paràbola?
És una combinació diabòlica, per descomptat, però jo crec que, com deia l'Ibai també, la gent tenim molt a dir-hi. Aquí hi ha hagut manifestacions a Catalunya, però també en altres llocs de l'Estat i d'Europa, massives, demanant poder acollir, volem acollir d'alguna manera aquesta reacció popular, l'organització de la gent que acull, la gent que ajuda a travessar fronteres a persones bueno, que estan a punt de perdre la seva vida o que estan morint de gana, doncs això és el que ha de permetre d'alguna manera una reacció a tota aquesta política cada vegada més conservadora i ultra dels estats. Vull dir, els estats poden dir el que vulguin, però les seves poblacions també tenen molt a dir perquè això no acabi, diguem-ne, de ser un tancament total de fronteres. La Unió Europea ho està intentant a Frontex, tu ho deus haver viscut segurament a Grècia en relació a Turquia, però hem viscut a Espanya, a Ceuta i Melilla. Vull dir, i ens hem quedat tan amples. Doncs no, la reacció és molt important. I el paper dels mitjans de comunicació, jo el reivindico sempre. Els mitjans de comunicació hem d'insistir, hem d'estar allà a on passen les coses per ser, diguem-ne, els fedataris, els que donem testimoni d'allò que està passant i de qui té la responsabilitat d'allò que passa.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.